Ara passen 6 minuts de les 10, som-hi.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Per 8è any consecutiu, els ajuntaments de Castellet i la Gornal, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos promouen la campanya de dinamització comercial Compra a prop i descobreix el teu entorn. Des d'aquest diumenge i fins al proper 21 de novembre, els 110 establiments que s'han adherit a la campanya repartiran entre els seus clients un total de 50.000 butlletes per poder optar a una vuitantena de premis. La presentació de la campanya la seguia aquesta mateixa setmana el nostre company Raimon de Cara, de Canal 20, que ara ens ho explica. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. La campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn està molt arrelada en aquests tres municipis i ha recuperat energies, sumant una desena més de comerços fins a arribar a aquests 110 establiments adherits després de l'anòmala situació que es vivia en l'edició de l'any passat. Un cop estigui durant 4 setmanes activada aquesta campanya, des d'aquest diumenge el sorteig per designar els guanyadors dels premis entre aquestes 50.000 butlletes participants es realitzarà el dia 26 de novembre i l'acte final, el de lliurament dels premis, s'ha fixat, sempre és un moment molt concorregut de la campanya, el dia 1 de desembre a la masia Mascatarro dels Monjos. El funcionament de la campanya, la valoració del seu impacte i les motivacions que han impulsat i mantenen aquesta iniciativa de dinamització comercial que comparteixen aquests tres municipis, ens ho explicaven els alcaldes de Castellet i la Gornal i d'Olèrdola i l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos en aquestes converses que us oferim i que podíem mantenir dimarts en el rehabilitat i flamant celler del Castell de Penyafort que acollia la presentació de la campanya. Escoltem aquestes entrevistes. Aquesta setmana comença la campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn. És la 8a edició d'aquesta campanya de promoció conjunta entre els municipis de Castellet i la Gornal, d'Olèrdola i de Santa Margarida dels Monjos. Conversem amb l'alcalde de Castellet i la Gornal, Miguel Delgado. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ha volgut subratllar durant la presentació d'aquesta campanya el concepte de treball conjunt entre els tres municipis, de fet arrelat després d'aquesta experiència prèvia.
Sí, per nosaltres és molt important, som municipis, sobretot Castellet, el més petit, i per tant fer qualsevol cosa per petits és complicat, però si fem xarxa es crea una sinergia que es pot permetre participar de coses una mica més grans, no? I aquest és un cas.
Una campanya que arriba després de la del 2020, no hi va haver aturada el 2020, però evidentment en un context molt diferent a l'actual. No sé si hi havia ganes o ha notat ganes de represa d'aquesta campanya.
Jo penso que en aquests dies que estem vivint el que es veu és que tothom té ganes de tot i per tant has d'aprofitar la vinentesa. I es veu en el nombre de negocis que hi participen, en aquesta sensació quan el tècnic ha anat de raonar amb la gent que sigui tothom hi té ganes.
Una mica el sentit també de la campanya, evidentment, d'ajudar el comerç local, als establiments d'aquests tres municipis, és que també els veïns d'aquests tres municipis puguin conèixer els veïns del costat, els municipis que tenen a prop seu.
Home, és clar que sí. De fet, tal com es planteja a l'hora de fer l'adjudicació de premis, el veí d'un municipi gaudeix dels premis que han proposat els altres municipis. És difícil que a un veí de Castellet hi tingui un premi quin origen sigui Castellet. És a dir, massa aviat hi tocarà alguna cosa d'Olèrdola o alguna cosa de Castellet. Això fa possible aquesta interrelació, no?, entre els veïns d'un municipi amb el comerç de l'altre.
Això des del primer dia, des del primer moment, no ha variat, des del primer edició?
No, este va ser una mica el que ens va convèncer a tots tres de que d'aquesta manera forçaríem una mica el coneixement d'un municipi envers l'altre.
La campanya que comença aquest diumenge s'allargarà fins al dia 1 de desembre, més de 100 establiments que hi participen, 110 en concret, i 83 premis, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, déu-n'hi-do. Pel nostre teixit, déu-n'hi-do, és a dir, que tothom està disposat a participar. Més enllà del tamany del negoci, no? És a dir, tant una botiga de queviures com una gran bodega participa igual, tant un centre de perruqueria i estètica com un museu. Per tant, vol dir que tothom que forma part d'una xarxa més gran que no el seu carrer, els seus amics, els seus clients.
En el cas concret de Castellet i la Gornal, com es nota la campanya? No sé si nota doncs, que hi ha receptivitat a l'hora de participar-hi.
Ah, sí, 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 i la gent s'ho comenta i, home, avui encara no he anat, però no se'm passarà el dia. Jo he posat dues bolletes, jo tornaré a anar per una altra. Això fa una mica de poble, també.
I entre aquests 110 establiments hi ha una part que són de Castellet i la Gornal.
Sí, sí, de Castellet i la Gornal són al voltant del 20. Per tant, per nosaltres 20 comerços, és a dir, que gairebé tothom hi està.
Vostè hi participa també a la campanya?
I tant.
Li ha tocat algun cop, algun...
No, mai, però el dia de l'entrega de premis sí que soc allí, m'ho passo molt bé, perquè molta gent que li toca alguna cosa, coneixes, fer una petita broma, un comentari, és un dia molt, molt agradable.
Sí, pròpiament la campanya finalitzaria el dia 21 de novembre, sí, el sorteig seria el dia 26 i la col·lenda el dia 1 de desembre, que era aquest moment tan divertit, tan especial. Al fil del que comentava abans, aquesta voluntat de treball conjunt d'aquests tres municipis que comparteixen moltes coses, la presència de parcs naturals en els seus termes municipals, hi ha algun altre projecte que estigueu els tres municipis treballant ara en aquests moments, més enllà de l'àmbit de la promoció econòmica?
Home, en aquest moment no, però sí que, per exemple, aquests dies són el tema de la MAT,
sí.
La sensació aquesta d'unitat de tota la comarca ha estat molt important. I, per tant, ahir érem no només nosaltres tres. Per tant, crec que darrerament...
Tres dels sis municipis afectats directament per aquest traçat de l'Alt Penedès.
Del municipi del Penedès, sis municipis, nosaltres som tres, però el recolzament és de tot el Penedès. No? Per tant, és a dir, no hi estem al mig del desert. Per tant, crec que més enllà de projectes concrets que es puguin materialitzar d'una manera o d'altra en el recolzament de qui sigui, aquesta sensació de pertinença crec que és una cosa que cada vegada s'està desenvolupant més i és agradable, no?, de sentir que no estàs sol, sinó que fas comptar amb els companys. No?
Una sensació de pertinença que es ve a reforçar en campanyes compartides com aquesta del Compra Prop. Miguel Delgado, alcalde de Castellet i la Gornal, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la campanya, també.
Moltes gràcies, a veure si tenim sort i ens toca alguna cosa.
I ara conversem amb l'alcalde d'Olèrdola, Luca Ramírez. Què tal, alcalde? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Una campanya afiançada, és un dels missatges que repeteixen els dos alcaldes i l'alcaldessa que comparteixen doncs, aquesta campanya del Compra a Prop i Descobreix el teu entorn, una campanya consolidada.
Home, doncs sí, és una campanya que ja serà el 8è any, no?, que es realitza i cada any doncs, hem anat creixent i cada vegada doncs, hem tingut més impacte en el territori. No? Lo difícil és començar, però també mantenir-ho. I bueno, el fet que ha anat pujant, no?, de tant de xifres com de participació i també, no?, a establiments adherits, doncs a poc a poquet doncs, també és una campanya que es va consolidant i que bueno, esperem doncs, que també en els propers anys doncs, sigui una referència.
En participació s'ha crescut, malgrat entenem les incògnites que podia haver deixat un any tan estrany, amb tanta incertesa com el 2020. Ara es ve a recuperar certa normalitat amb la participació de més de 100 establiments, més de 80 premis. No sé si s'ho esperava l'organització.
Mira, m'aniré un any abans, m'aniré el 2019. El 2019 va haver-hi bastant d'increment, hi havia molta participació i bueno, aquell any precisament amb el Joan, amb un dels tècnics que porta la campanya, van anar visitant molts establiments, no? En aquest cas jo anava a visitar els establiments d'Olèrdola. La gent estava contenta i aquell any doncs, van patir un increment també, no? Hi havia gent que doncs, no la coneixia i es va adherir, bueno, quan a vegades vas a parlar, no?, i expliques una miqueta més les dades, doncs, la gent també doncs, veu una miqueta el retorn que pot tenir, no? Doncs després del 2020 sí que va ser un any estrany per tot el tema Covid, vull dir, sí que va haver-hi una petita reducció, es va mantenir amb el que cada any més o menys participava, però clar, era un any que va ser per tothom, no? I el fet de que bueno, un any després, doncs, malgrat la situació, perquè hi havia molts establiments que el 2020 no es van adherir doncs, per la situació que hi havia, perquè hi havia molts, doncs, realment molts establiments en els quals doncs, no tenien ingressos, van tenir que tancar, etc etc etc. Aquest 2020, diu, doncs, hem pogut veure que hi ha hagut un increment. Són doncs, bueno, 10 establiments més, més o menys amb els tres municipis seria doncs, aquests tres establiments no, per municipi, però bueno, és important que encara que hi sigui aquest petit augment, doncs, que els establiments sobretot siguin fidels, es mantinguin i que doncs, estiguin contents. I van una miqueta amb les dades que explicava la Ima, l'alcaldessa d'aquí dels Monjos, l'impacte econòmic que representa. No? Al final també generes moviment, a la gent d'alguna doncs, manera també incentives no, que aquestes dates doncs, comprin més localment i bueno, en això estem, en aquesta promoció i a veure si doncs, podem a poc a poquet doncs, amb aquesta goteta cada any doncs que realment aquesta taca s'acabi convertint en més gran. No?
El funcionament de la campanya molt, molt senzill, s'hi pot participar de manera molt, molt directa, senzillament comprant aquests més de 100 establiments, 110 establiments dels tres municipis que participen i que tenen ben visible doncs, un indicatiu de la campanya.
Exacte, vull dir, és qüestió d'anar a l'establiment, l'establiment ja per norma ofereixen ja la butlleta perquè et puguis inscriure i doncs deixar-la en l'urna corresponent, mitjançant una manera més tradicional, o si no ens en podem anar doncs, amb mitjans electrònics, que també es facilita el QR per poder-ne participar.
Uh-huh. En total doncs, es distribueixen aquests 83 premis amb 50.000 butlletes.
No? Ah, exacte.
50.000 opcions.
50.000 opcions que, bueno, normalment cada any s'acostumen a acabar, vull dir, esperem que doncs, també aquest any doncs, pugui ser així.
A nivell més particular, més local d'Olèrdola, com han notat els establiments a la campanya? De quina manera doncs, hi arriba l'Ajuntament doncs, que té un efecte positiu participant en aquesta campanya?
Doncs el primer efecte és que quan torna la campanya següent hi segueixin. Això és el primer.
Això ja és el definitiu.
Això ja és el definitiu, perquè sí que hem tingut algun cas doncs, que bueno, no han acabat de veure gaire clar i sí que doncs, han dit que no participaven pel motiu que fos, no? Però sobretot sí que el fet de que el 90 o el 95% dels establiments que hi ha es mantinguin doncs vol dir que bueno, l'impacte poc o molt l'han de tenir, llavors bueno, és important.
I també aquesta voluntat que transmeten doncs, els tres ajuntaments de propiciar moviment, flux de veïns d'un municipi a l'altre, doncs, no només per comprar que també, sinó per conèixer els equipaments culturals, per exemple.
Sí, segurament en el moment de les compres cadascú compri el seu establiment, perquè això seria el més normal i lògic, perquè és, al final tens una rutina diària, no? Però sí que segurament en el moment de l'intercanvi de premis és en el moment en què el que estàs fent és aquest flux, no?, de moviment d'un municipi a l'altre i que la gent, pues, bueno, pues, si no has anat mai a veure el castell no, de Penyafort o no has anat mai al castell de Castellet, doncs bueno, des de l'Àrdola doncs, puguis tenir l'oportunitat de fer alguna visita així o anar a algun altre establiment a dinar o a fer alguna altra activitat doncs, que està dintre d'aquest intercanvi.
Premis ben diversos, doncs, que pot ser des de descomptes per un servei de perruqueria fins a àpats, fins a caixes de cava, fins a entrades gratuïtes també en aquests equipaments, molt, molt variada l'oferta de premis.
És molt variat, ja també explicava a l'hora de premsa no, que vull dir, no ens tanquem en un sector, sinó que el que intentem és que tots els establiments siguin des d'un taller a Déu, sigui des d'un taller a una, doncs una peluqueria o un establiment, un restaurant, a una botiga de queviures, doncs que tothom pugui participar. No?
L'alcalde ja ha participat en aquesta campanya en tots els anys?
Sí,
no?
Sí, jo sempre quan vaig comprar el comerç local sempre em put la butlleta.
I li ha tocat algun premi?
No, no m'ha tocat mai.
Ho provarà aquesta vegada també.
Sí, home, sempre cada any, si no, malament.
Tens des d'aquest diumenge fins al proper dia 21 de novembre.
D'acord, gràcies.
Lucas Ramírez, alcalde d'Olèrdola, gràcies per atendre's i que vagi molt bé.
Era tu.
I ara conversem amb Imma Ferret, que és l'alcaldessa de Santa Maria i els Monjos. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per una vegada més presentar una bona idea que es queda, no? Que va néixer doncs, ja fa 8 anys i que doncs, està aquí per quedar-se aquesta campanya Compra Prop i Descobrir el teu entorn.
Doncs sí, com bé dius, és la 8a edició d'aquest Compra Prop, ja des del 2014, i portem aquesta, amb aquesta doncs, 8 edicions d'aquesta campanya que conjuntament fem amb Olèrdola i Castellet, no? I estem molt contents de tornar-la a fer enguany ja d'una manera més normalitzada, donat que l'any passat, doncs, bueno, per motius de la pandèmia ja començava la represa, però es va fer igualment la campanya, però van participar alguns establiments menys, i bueno, aquest any doncs, ja veiem que sí, sí, que més de 100 establiments doncs, han volgut col·laborar-hi. No?
Sí, això és perquè hi ha aquest interès del mateix teixit comercial, però també de la ciutadania.
Doncs sí, és un interès que la mateixa ciutadania doncs, ja té a la seva agenda anual, i aquest mes d'octubre doncs, saben que comença aquest projecte, que comprant, doncs, fent les accions de compra en els establiments que s'han adherit a la campanya, doncs, saben que tindran la possibilitat doncs, de guanyar un premi d'algun dels locals comercials i dels restauradors doncs, que hi ha als nostres municipis. No?
Més enllà de les percepcions, de les sensacions subjectives que pugui tenir cadascú, sí que hi va haver un estudi, en un any tampoc estàndard com el 2020, que venia a avaluar quin era l'impacte econòmic concret d'aquesta campanya, i les dades poden sorprendre, perquè déu-n'hi-do.
Doncs hem de recordar que és una campanya comercial i com a tal, a banda de promocionar el nostre territori, el nostre entorn, doncs és un motiu de promoció econòmica, no? I d'incentiu del comerç local. I com a tal doncs, es va encarregar un estudi d'impacte econòmic l'any 2020, del qual doncs, veiem que en aquest període de temps que va durar la campanya doncs, es creava un flux de negoci entre els establiments adherits doncs, de 860.000 euros. No? Per tant, això què vol dir? Que per cada euro que s'invertia en la campanya doncs, teníem un retorn de 170 euros no? en els nostres municipis. Això vol dir que la campanya genera negoci, genera economia i genera llocs de treball, perquè comptabilitzant doncs, aquests fluxos de negoci i tot l'estudi econòmic que se'n deriva, doncs, deduïm que, bueno, que són la creació de nou llocs de treball, per tant, a temps complet. Per tant, bueno, estem davant d'una campanya que, a banda doncs, això, de promocionar el territori, incentiva doncs, el comerç i l'economia local.
D'aquests 110 establiments, serveis doncs, que participen en la campanya, entenem, no pot ser d'una altra manera, la majoria són com a municipi més gran de Santa Margarida i els Monjos.
Home, sí, doncs hi ha molts establiments de Santa Maria dels Monjos, però també d'Olèrdola i de Castellet, no? Evidentment, potser al nostre municipi, per ser més gran, doncs s'hi afegeixen més comerç, perquè també hi ha més establiments comercials, però realment els altres municipis s'hi aboquen de ple, no? I així, el resultat està en que tots els regals i premis que ofereixen els establiments, doncs, som ben reeixits no? en els altres municipis, per tant, estem contents un any més de compartir aquest treball conjunt dels tres ajuntaments, agraint doncs, la feina tècnica que hi ha al darrere i que bueno, és una nova forma de col·laborar entre administracions i entre, bueno, i entre la ciutadania dels nostres territoris, perquè som municipis veïns i conèixer-nos entre nosaltres doncs, sempre té aquest punt d'interès. Doncs, no? Per tant, bueno,
en l'àmbit de la promoció econòmica, un dels propòsits d'institucions de municipis com el de Santa Margarida dels Monjos és recolzar aquest teixit de proximitat, teixit comercial. De quina manera es pot continuar fent des d'això, un ajuntament com Santa Margarida dels Monjos, en un context doncs, tan complicat on molta gent ha deixat de comprar doncs, de proximitat? Què és el que cal fer o què es pot continuar fent?
Bé, el comerç local és un teixit econòmic que és molt interessant, sobretot pels municipis petits, com són els nostres, en el sentit de que crea, doncs, a banda de reforçar la part econòmica, reforça el teixit social. No? Per tant, és clau a l'hora doncs, de generar economia, evidentment, i bé, potser sí que en temps de pandèmia ens vam adonar que aquest teixit comercial local va ser molt important pel fet doncs, de que no ens permetia desplaçar-nos moltes vegades a altres municipis més grans de l'entorn i compràvem no? en el nostre municipi mateix. Per tant, el treball que fem com a Ajuntament, sobretot a través de l'Associació del Comerç del Foix, que ja fa molts anys que hi treballem i col·laborem, doncs ha caminat això, a reforçar aquest teixit local, que s'ha vist malmès, evidentment, doncs, per tot la crisi econòmica que s'ha derivat de la crisi social i sanitària, però que estem aquí, no? I que esperem doncs, que amb campanyes com aquesta doncs, ajudin encara més a impulsar aquest teixit local.
Té una part lúdica, gaudir dels premis, evidentment, però també del moment de lliurament dels premis, que és tota una festassa, no? Que
es doncs fa sí,
a la Masia Mascatarro.
Enguany el celebrarem segurament a la Masia de Mascatarro, a la Casa de Cultura, i com deia abans l'alcalde de Castellet, no? Que és tot un esdeveniment, perquè la gent se'l comunica, la gent que ha resultat premiada del sorteig, es comunica doncs, que té un premi, però no se'ls diu quin premi té. Per tant, l'expectativa de les persones que venen a recollir el seu premi, quan els hi comuniques quin és el regal que s'enduen, doncs, bueno, és molt agradable i es viu com una festa més, no?
Imma Ferret hi participa cada any en la campanya, entenem?
Sí, sí, evidentment.
Li ha tocat algun cop?
No.
Més si aquest any, a base de prova d'intentar-ho, doncs algun premi potser cau. Doncs Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida dels Monjos, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la campanya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Quatre minuts mal comptats i arribarem a 11:15 al segon flash informatiu d'aquest divendres i ho farem amb Apples i aquest Somebody That I Used To Know.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. El 14 de novembre serà el primer dia amb el 100% d'aforament a l'Auditori de Vilafranca. Després de 19 mesos de restriccions i seguint el decret de la Generalitat que va entrar en vigor divendres passat, els equipaments municipals del Teatre Cal Bolet i l'Auditori recuperen les seves ocupacions habituals amb la possibilitat d'omplir el 100% els seus aforaments. A la pràctica, aquests equipaments tornaran al 100% d'ocupació el 14 de novembre amb el concert de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Auditori. A partir del 14 de novembre, tots els espectacles de la programació professional, familiar i d'adults de Cal Bolet i l'Auditori podran ocupar el 100% de l'aforament corresponent als equipaments on es realitzin. El Memorial Democràtic instal·la 7 llambordes Stolpersteine a Sant Sadurní d'Anoia. El Memorial Democràtic col·locarà avui 7 llambordes Stolpersteine a Sant Sadurní en record als deportats del municipi. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça Nova. Les llambordes Stolpersteine són plaques artístiques urbanes creades per l'artista alemany Gunther Demnig en record a totes les persones deportades a camps de concentració nazis. S'emplacen davant l'última residència on la persona va viure en llibertat o en un lloc emblemàtic del municipi. Durant l'homenatge es descobriran les llambordes instal·lades prèviament i s'hi farà també una ofrena floral. L'acte comptarà amb la participació de l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, Vicenç Villatoro, director del Memorial Democràtic, i Toni Romeu, regidor de Patrimoni i Memòria Històrica. Aquest dissabte es podrà fer la visita guiada Ermengoda, una dona del segle X, a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. A partir de les 12 fins 13:45 del migdia d'aquest dissabte s'ha programat a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia l'activitat Ermengoda, una dona del segle X. Es tracta d'una visita que permetrà conèixer com era la vida quotidiana d'una dona benestant com Ermengoda, que va viure a la ciutat d'Olèrdola 1000 anys enrere. Es podran conèixer com eren les seves cases i de quins béns disposava. També es desvetllarà la seva relació amb Sunifred, un dels principals terratinents de la zona, i amb l'ànim de completar la percepció del món femení a Olèrdola i a la Catalunya al medieval, es recorrerà a les dades que ha proporcionat l'antropologia i l'arqueologia funerària, així com també la documentació escrita. El preu de l'activitat està inclòs en l'entrada al recinte. Per assistir-hi, cal fer reserva per telèfon al 93 890 14 20 o al 675 78 29 36 i per correu electrònic a l'adreça mag.olèrdola@gencat.cat. Acabem explicant-vos que el domenyenc Aleix González ha estat protagonista de l'inici de temporada amb la Joventut Esportiva. El davanter de l'equip de futbol de la Joventut Esportiva de Sant Jaume dels Domenys, Aleix González, ha iniciat la temporada en una forma espectacular. En els primers 5 partits disputats al grup 3 de la tercera catalana, Aleix González, de 21 anys, ha marcat 11 gols amb una mitjana de més de 2 gols per partit. En dos d'ells en va marcar 4 a cadascun dels rivals, el base 2012 Pallaresos i el CD Santa Maria. A l'Alcover, en la segona jornada, li van marcar un i els altres dos en aquesta darrera jornada a l'UD Sant Salvador. Els 11 gols el col·loquen provisionalment al capdavant de la taula de golejadors del grup.
Penedès en xarxa. Mm-hmm.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Passen 5 minuts de 11:15 del matí i encetem l'agenda al detall. Amb dues propostes. La primera a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquesta tarda tindrà lloc el Sociofòrum La repressió franquista a les mujeres republicanes. Per tant, tornem a Domenys Ràdio i saludem de nou la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, efectivament, com avui deies, tenim aquesta conferència de la repressió franquista a les mujeres republicanes, que serà a la sala teatre de la Societat aquesta tarda i que anirà a càrrec de la Suni Badia Gimeno. Ella és la responsable de memòria històrica i feminisme del Círcul de Podem a Cambrils. Molt bon dia, Suni, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Bé, aquesta tarda tindrà aquesta conferència, com parlàvem, al Sociofòrum. I primer de tot, explica'ns una mica qui és Suni Badia.
Bueno, pues soc una persona gran, estic jubilada i sempre vaig dir que quan me jubilara faria història. I estic en l'últim curs.
Wow.
Estic fent història, l'últim curs en la URB, i m'he deixat el treball de fi de grau perquè tinc que fer sobre la repressió franquista de les dones republicanes. El tinc començat, però bueno, en tranquil·litat l'acabaré, perquè si poguera publicar-lo, pues, me vindria molt bé. I això sóc jo.
Molt bé. Escolta, però això d'estudiar mai és tard. Jo em vaig treure la carrera de periodisme vaig començar quan tenia 33 anys. La vaig acabar fa 6 anys, o sigui que...
Pues jo l'he començat quan tenia 63.
Bueno, està molt bé.
L'acabaré ara, ja en tinc 67. O sea que...
T'agrada molt la història, oi, Suni?
Sí, sí. Quan era jove, mon pare me va dir no et facis això, que no treballaràs d'això i no te moriràs de gana. I jo dic, pues el moment que puga la faré. I bueno, mira, hem tingut que esperar a jubilar-me, però bueno, està atent. I acabo aquest any, no passa res, acabaré aquest any i seré historiadora.
Molt bé. Aquesta conferència de la repressió franquista a les mujeres republicanes també porta el subtítol de les víctimes olvidades de Franco, violència sexual, tortura, sí, humillació contra les mujeres. Explica'ns una mica com anirà aquesta conferència.
Bueno, pues al principi faré una mica de reflexió de lo que és el valor de la memòria. És que jo ho faig en castellà, perdona, perquè
no,
o sea, parlo
com et sentis...
una mica català, però la veritat és que escriure ho escric malament i llavors prefereix, m'expreso millor en castellà.
Doncs en castellà, el que tu
vale?
vulguis.
No, parlo en català, no m'importa, a més sóc valenciana, vull dir que és el mateix. Però al moment d'escriure i de fer un discurs una mica llarg, ho faig bé millor en castellà. Bueno, però t'explico, mira, nosaltres, jo el que he fet és una mica explicar com hem arribat aquí i el valor de la memòria i la nova proposició de llei de memòria històrica que es quede curta. És una mica explicar que després de tants anys encara no aconseguim treure's de damunt la llosa aquesta de la memòria, de dignificar a les víctimes. I sobretot a les dones oblidades, perquè pareix que no tinguem història.
Yeah.
I n'hi ha molt que contar de les dones republicanes de lo que van patir, però és que tampoc... elles han escrit molts llibres, han dictat el que es havia passat, però no s'ha fet quasi res. La veritat és que és trist, no s'ha fet quasi res en ningú moment, perquè la memòria històrica del 2007 se va ser molt curta, però és que per lo que estem mirant, la d'ara també serà una mica curta. El més important és la justícia, la reparació i la dignificació de les víctimes, i no se veu per el problema de la llei que hi ha, que és la llei d'amnistia que es va fer en el 77, que no se trau aquesta llei. I si no es trau la llei, és difícil que puguem reparar la justícia a la gent, no? Llavors farem això, explicaré una mica de què va tot això i després, sobretot, contaré el que va passar a les dones republicanes, perquè van ser molt, molt maltratades. No només a nivell de... van tenir una doble repressió per ser dones i per ser dones d'homes, germans, que s'havien marxat apuntar-se a lluitar contra el racisme, doncs, bueno, quan no estaven ells, doncs les agafaven a elles. I llavors n'hi ha molta, molta informació que ara ja està sortint i, bueno, jo he fet el treball, és el primer treball que he fet en aquest sentit i, bueno, i a veure si aconseguim plantejar-ho i que tothom se recorde, perquè el més difícil és perdre. Clar. Perdre el record de totes les persones que van lluitar contra el fascisme.
Clar. El problema de la memòria històrica sempre és el mateix, no? És a dir, no sé per quina raó aquestes lleis que es fan com una mica ad hoc, no? Que, sí, que parlàvem, sí. I a l'hora de la veritat no acaben d'afinar bé, no?
No, el problema de la llei és el primer que, bueno, ja ho va dir el Baltasar Garzón quan va fer la llei, que, o sigui, quan va intentar instruir una causa, que va ser quan el van llevar, ja ho va explicar, els delits de lesa humanitat no caduquen. Però, claro, aquí l'excusa dels jueces o dels magistrats és que n'hi ha una llei d'amnistia del 77. És que la llei d'amnistia era per traure, o sigui, per deixar lliures els presos per idees polítiques, no per salvar els assassinos ni pels que tingueren que tenien delites de sang, m'entens? Entonces, si aquesta llei no s'elimina, pues, sempre estem igual. N'hi ha una causa que és la querella argentina que ara la juez Servini està juzgant al Martín Villa. Què passa? Que aquest senyor està juzgant-lo per la justícia universal, perquè és que aquí en Espanya passamos, no som capaços de traure una llei de memòria històrica que realment explique el que va passar en els col·legis, en l'institut, inclús a la universitat a vegades, perquè a vegades, llavors això és difícil. I sobretot les grans oblidades que som les dones.
Clar, perquè aquí veiem que van passant diferents partits polítics, però a l'hora de la veritat és el que dius, no? No hi ha aquesta voluntat, no?
No, és que té que ser una voluntat d'estat, com ha passat en altres països. Aquí què va ser? La dictadura de Franco va ser molt de temps i no es va llevar. En altres puestos una dictadura es va llevar o va morir també el dictador i l'estat es va responsabilitzar de donar-li memòria, dignitat a les víctimes. I clar, aquí això no s'ha fet. Se fan coses. Ara, aquesta llei, per lo que han vist, per lo que jo he llegit, pareix que en els instituts i en els col·legis s'intentarà fer una educació més real, però també ha hagut molt d'intrusisme. I, bueno, i llavors gent que es diu historiador o que fa una novel·la històrica i no aporta dades, no aporta res i diu el que pensa i ha acabat. I això és molt perillós. Clar. Perquè molta gent no sap la majoria de coses. Molta gent no sap que en Espanya hi ha 298 camps de concentració. Moltíssima gent no ho sap perquè no s'han dignificat, no s'ha fet plaques, no s'ha limpiat res. Llavors és difícil així. I, bueno, i en les dones, ja t'he dit, no se'ls ha fet absolutament res. Les que estan parlant o estan escrivint o estan recollint o han recollit testimonis de gent que estava en elles, doncs s'han fet llibres. Elles han fet llibres i, per exemple, la Universitat de València ha fet uns llibres per a reconèixer aquestes dones, però poca cosa més, no n'hi ha molta cosa.
Doncs s'haurà de lluitar per aquesta memòria històrica i per això doncs, sí. Xerrades i conferències com la que faràs tu aquesta tarda aquí a Sant Jaume dels Domenys. Suni Padilla Jimeno, moltíssimes gràcies. Se'ns ha esgotat el temps, però fem una crida perquè tothom vagi aquesta tarda a les 7 de la tarda al Teatre de la Societat.
No n'hi ha que oblidar. La amnistia col·lectiva és el pitjor que hi ha.
Molt ben dit. Bueno. Suni, una abraçada i moltíssimes gràcies.
Vale, moltes gràcies a tu.
I anem per la segona proposta d'aquesta agenda al detall. Una exposició audiovisual inaugurada aquest dijous al castell de Penyafort permet conèixer l'ofici de pastor i tot el que l'envolta. És la mostra Qui pastura el camí ramader de Marina, realitzada per Pep Puig i Xavier Bayer després de recopilar 40 hores de converses. La proposta ens l'amplien des de Canal 20 parlant amb un dels autors de l'exposició, el Pep Puig.
Dins de les activitats de la setena festa de la transhumància de Santa Margarida i els Monjos hi ha una proposta ben interessant, la possibilitat de poder veure l'exposició audiovisual Qui pastura el camí ramader de Marina, que es va inaugurar aquest mateix dijous al vespre i que és obra dels realitzadors vilafranquins que han realitzat aquesta producció, Xavi Baller i Pep Puig. Precisament podem conversar amb Pep Puig. Què tal, Pep? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una exposició poc convencional, molt ambiciosa, i suposo que té com a rerefons aquest Qui pastura el camí ramader de Marina, de deixar constància d'una manera de fer que s'està perdent. No sé si aquest és un dels propòsits motivadors en l'inici d'aquesta idea.
Sí, sí, aquesta és una de les idees que ens ha acompanyat al llarg d'aquest temps d'estar treballant en aquest projecte. Vam començar el 2019, i des del primer dia hi ha hagut aquesta voluntat, des de la nostra modesta aportació, intentar parlar una mica del que és l'ofici del pastor i a partir d'alguna manera de que és un ofici que malauradament està en una situació bastant complicada, el dia és molt difícil tirar endavant i bueno, a través de les seves paraules, perquè per reivindicar-los hem considerat que la millor manera era deixant que ells s'expliquessin, doncs a través de la seva manera d'entendre el seu ofici i el seu dia a dia, hem intentat això, no? de sortir com en defensa, d'alguna manera, d'un ofici que s'està acabant.
Aquests fins a 12 documentals que es poden veure a l'exposició venen a sintetitzar 40 hores de conversa que heu pogut mantenir amb 10 pastors de 8 comarques diferents. Què heu après? Segurament moltes coses. Què destacaries de l'aprenentatge que poden transmetre aquests pastors?
Bueno, és un món que el vas descobrint. D'entrada, tant el Xavi Baier com jo, és un tema pel qual sempre hem tingut un cert interès, una certa atracció, i d'entrada ja tens aquesta motivació. Però des del primer moment en què comences a parlar amb ells, clar, se t'obre un món que no s'acaba. No? Ja, aquí és un ofici amb una tradició mil·lenària. Jo penso que és com aire fresc, no? Quan sents parlar també tant a les pastores com als pastors, és una manera d'entendre la seva feina, com, bueno, des de una feina que és una lluita constant, que és un sacrifici, que és una manera de parlar fet des d'això, des d'aquesta lluita diària, perquè són 365 dies a l'any que han de treure a pasturar el ramat, i és una manera de parlar això molt, molt clara, molt directa, que jo l'entenc com una alenada d'aire fresc, no? En el sentit de que corren uns temps en què sense parlar amb tan poca consistència, amb tanta retòrica, que quan escoltes els pastors i les pastores realment és molt interessant, no? I, bueno, pots aprendre moltes coses, no? Entens que portar un ramat és una cosa complexa, que no la pot fer qualsevol persona, que un ramat és la representació de la societat, on cada ovella és un món, cada cabra és un món, hi ha caràcters ben contrastats a dintre d'un ramat, encara que nosaltres quan veiem 300 ovelles pasturant ho veiem tot igual, no? Hi ha això, totes les edats, tots els caràcters, els comportaments, bueno, i t'expliquen una mica això, no? De la complexitat del ramat, de la feina complexa que significa pujar aquests ramats. És una reflexió també de vida, no? Perquè ser de pastor ho has de tenir molt clar, no? Que t'has dedicant quasi als animals i que allà hi ha un vincle que és molt, molt potent i és molt fort, no? Bueno, aprens això. Ells saben una mica de tot, no? Tenen coneixements de veterinària, tenen coneixements de geografia, de meteorologia, coneixen tota la varietat d'herbes, o que per nosaltres són, bueno, un munt de males herbes. Ells poden discernir herba per herba les característiques de cada herba, què és el que li agrada amb el ramat, què és el que no li agrada amb el ramat, quan han d'estar més estona pasturant un camp, quan han de marxar d'aquell camp perquè, diguem-ne, el ramat s'ha cansat d'aquelles herbes i necessiten un segon plat o unes postres, no? Si ens ho explica un pastor, diu, un ramat, diu, l'has de portar molt ben alimentat, no? Han de menjar el primer plat, el segon plat i les postres. I vol dir això que tenen al llarg de l'any molts llocs pensats on de poder portar el ramat. Bueno, no ho sé, són un munt de coses, no? I vas entrant i vas veient que cada pastor també és un món, és una manera... cadascú entén la forma de pasturar de forma diferent, la relació amb els animals, la relació amb els gossos... Bueno, és que són moltíssimes coses, no? I, bueno, per això pensem que és important que se'n pugui parlar una mica perquè tots puguem prendre també consciència de lo important que és entre tots intentar donar un cop de mà també a aquest ofici que bueno, estan passant bastant malament. Hi ha un pastor que diu, voleu ajudar els pastors? Diu, és molt senzill, mengeu carn de xai, no? És una manera d'anar a la carnisseria i no cal que hi vagis cada setmana perquè també bueno, s'ha de saber administrar tot això. Doncs és una manera possible de tant en tant i, bueno, pensar anar a la carnisseria i comprar a més un producte que és de proximitat, d'animals que estan ben cuidats, ben tractats, que surten cada dia a pasturar, que mengen herba fresca i variada, que són, és una economia molt arrelada al territori, també és una economia que reverteix sobre la gent del territori, que fa que la gent no tingui ganes de marxar. Bueno, són moltíssimes coses, és un univers que costa de sintetitzar-lo, d'explicar-lo, però al costat dels pastors i les pastores hem après moltes coses i seguim aprenent coses, perquè el projecte continua, no s'acaba aquí amb l'exposició que vam inaugurar.
Són 10 minidocumentals amb aquest muntatge, obra d'en Pep Puig, converses que ha mantingut en Xavi Baller i dos documentals es projecten en pantalla gran i amb el so ambient durant el pasturatge. Més enllà de donar veu doncs, als pastors, suposo que també és una manera de reivindicar la importància que té aquest camí ramader de Marina, 200 quilòmetres que van des de les costes del Penedès i el Garraf fins a la Cerdanya. És un camí no tan utilitzat ara, però que va tenir una importància cabdal per l'ofici.
Sí, sí, sí. De fet, es diu que l'època important de la ramaderia extensiva catalana hi havia hagut uns 12.000 quilòmetres de camins ramaders. Hi havia les rutes principals i després tots els ramals, tots els afluents que conduïen aquestes rutes principals i sumant-los tots eren uns 12.000 quilòmetres. Això demostra la dimensió, la magnitud del que, el que havia estat la ramaderia aquí a Catalunya, no? Tot això, malauradament, s'ha anat perdent. El que, per exemple, en el cas concret del camí ramader de Marina, hi ha l'associació del camí ramader de Marina que està intentant com recuperar, de fet fa anys que estan en la idea de la recuperació d'aquest antic camí per on circulaven amunt i avall els ramats. S'està fent tota una feina molt important d'intentar recuperar aquest traçat, no? Perquè bueno, són com corredors ecològics, espais naturals que s'han de preservar d'alguna manera, malgrat que és un camí totalment fragmentat, trossejat per carreteres, per autopistes, per polígons industrials, etc. No? En molts trams ja és impossible tornar-lo a recuperar perquè està totalment desfigurat, però els llocs on encara no s'ha posat res al damunt, doncs és possible recuperar aquests corredors ecològics i naturals i convertir-ho també en espais on s'hi pugui fer turisme més ecològic, on s'hi puguin fer activitats relacionades amb el tema de la flora i de la fauna, etc. No? I nosaltres, de fet, abans que us comentava que el projecte continua, la nostra intenció és continuar sortint a parlar amb aquests pastors que treuen cada dia el ramat, no? I al llarg d'aquests 200 quilòmetres, i de passada, ara tenim converses, bàsicament, de tots aquests pastors, però la nostra idea és que explicar aquest camí que s'està intentant refer, recuperar, i introduir-lo en un futur documental on, d'una banda, hi hauria les veus d'aquests pastors que ara podrem escoltar a l'exposició que vam inaugurar ahir aquí a l'església del Castell de Penyafort, però incorporar també el que seria aquest camí, mostrar el camí, els llocs on queden tots aquests vestigis del que havien sigut els camins de transhumància, on es poden trobar barraques de pedra seca, abeuradors, passos comptadors, ponts, etcètera, no? Mostrar el camí i després també parlar una mica d'aquest passat una mica gairebé mític, diria, no? On baixaven des del Pirineu ramats de 12.000 caps, no? I viceversa, també pujaven des de la plana cap al Pirineu també aquestes quantitats tan grans, no? De ramats.
Anirem seguint doncs, com continua el projecte. De moment, molt interessant la possibilitat de poder veure aquesta exposició Qui pastura el camí ramader de Marina dins de la festa de la transhumància. Es pot visitar aquesta exposició a l'església del Castell de Penyafort entre les 10 del matí i les 2 del migdia fins al dia 7 de novembre. Pep Puig, gràcies per explicar-ho, enhorabona per la feina i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies. Bon dia.
Penedès en xarxa.
I amb aquest clàssic dels anys 80, Ring My Bell, arribarem a les notícies. Una breu pausa, de fet, i de seguida a les 11, les notícies.
Set 7.0 FM.